Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Incertesa dels alcaldes del Baix Ebre i la Segarra davant la declaració de zona afectada per emergència per l'incendi del mes de juliol, que recordem va causar la mort d'un bomber i va afectar els municipis de Xerta, Paüls, Aldover, Alfara de Carles i el Parc Natural dels Ports. Des de Xerta, una de les localitats més afectades, l'alcalde, Roger Avinyó, es mostra prudent i reclama celeritat en la tramitació de les ajudes, tant a administracions com a propietaris.
També caldrà veure com s'articula tot això. O sigui, l'ideal seria que les ajudes fossin tal, en el mateix moment que es demanen o pel que li toca a cadascú, pels danys que té, no? I que fos immediat, però malauradament per les experiències que sabem d'altres llocs que ha passat no és així.
És dimecres 27 d'agost de 2025 i tenim més titulars. Continuen actius 14 incendis forestals al nord-oest de la península, Montse Hidalgo.
Protecció Civil confia en les condicions meteorològiques favorables de les properes hores per poder controlar els focs. De moment, hi ha 50 persones detingudes i 135 d'investigades per l'onada d'incendis.
Pas endavant per acabar amb la vaga indefinida dels socorristes de Barcelona.
Aquest vespre, el comitè d'empresa presentarà en assemblea la darrera proposta que els ha fet arribar l'Ajuntament a la reunió maratoniana d'ahir. El president del comitè d'empresa, Jeremías Marchese, ha explicat a BTV com avancen les negociacions.
Evidentemente, luego de 4 reuniones que no han llegado a ningún puerto, no sabemos qué esperar, porque de momento nosotros hemos bajado nuestra propuesta en 2 ocasiones, pero del otro lado solamente han subido porcentaje muy mínimo.
17 mercats de Barcelona ja disposen de plaques fotovoltaiques.
Ja s'han acabat d'instal·lar les dels mercats de Sants i Sant Antoni. L'objectiu del consistori és el de seguir millorant l'eficiència energètica.
En cultura restauren les pintures renaixentistes de l'ermita de Tiurana de la Noguera, dedicada a la Mare de Déu de Solers.
Les pintures, que tenen un alt valor patrimonial, van ser descobertes de forma casual l'any 2011 en fer-se obres a l'altar major.
Esports, Eduard Cabré, el Barça pensa en l'estadi Johan Cruyff com a alternativa al Camp Nou.
Emissaris de la Lliga han visitat avui la instal·lació de Sant Joan d'Espí per si no arriba temps el permís per jugar al Camp Nou al partit entre el Barça i el València, previst pel 14 de setembre.
Molt pendents avui del temps perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per pluges intenses, especialment a les comarques del Pirineu i Prepirineu Lleidatà, així com a les de Ponent. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia, estem tenint un dimecres molt variable. Ha començat la matinada i aquest matí amb tempestes a moltes comarques, però no a tot arreu. I ha descarregat de la mateixa forma. Com a molt, tenim registres de fins a 24 litres per metre quadrat, per exemple, a Mollà, cap als 18 a Cassà de la Selva o 19 a Espinelves. Molts altres indrets, simplement algunes gotellades amb molta fressa i poca endreça i, sobretot, amb molt de fang, perquè, a més, tenim una càrrega de pulsió en suspensió total. Els ruixats a hores d'ara ja s'estan situant cap al Pirineu. A gran part del país ens ha quedat un temps emblanquinat i, sobretot, molt xafogós, especialment a la costa, on la temperatura no està fluixant respecte a ahir, sí a les comarques interiors. Atenció, perquè a les comarques lleidatanes, al llarg d'aquesta tarda i vespre, tornaran a caure algunes tempestes. Tempestes que també arribaran a l'Ebre i aquesta matinada escombraran gran part del país, ja amb aigua més neta. Atenció al dijous, al voltant del migdia, amb les fortes tempestes a l'àrea de Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Al control de Sol Lluís Sánchez, a la redacció i coordinació, Montse Hidalgo, passant gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Incertesa dels alcaldes del Baix Ebre i la Segarra davant la declaració de zona afectada per emergència per l'incendi del mes de juliol, que va causar la mort d'un bomber i que va afectar els municipis de Paüls, Aldover, Alfara de Carles i el Parc Natural dels Ports. L'alcalde de Xerta, un dels pobles més afectats pel foc, reclama celeritat en l'arribada dels ajuts tant a administracions locals com a particulars. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
El foc va cremar a principis de juliol més de 3.300 hectàrees de superfície agrícola i forestal, afectant també el Parc Natural dels Ports i on va perdre la vida un bomber. L'executiu central dona resposta així als alcaldes afectats que dies després de l'incendi van demanar esta declaració per a incrementar els ajuts econòmics per reparar els danys causats pel foc. Xerta és un dels municipis més afectats. El seu alcalde, Roger Avinyó, es mostra prudent davant l'anunci i reclama celeritat en la tramitació de les ajudes a administracions locals i propietaris.
Valorem positivament la declaració de zona catastròfica, ja que entenem que per a demanar ajudes tant els particulars com l'administració, en aquest cas l'Ajuntament, era un dels requisits indispensables, no?, per a poder tenir aquests, entre cometes, beneficis que t'aporta la declaració aquesta. També caldrà veure com s'articula tot això. O sigui, l'ideal seria que les ajudes fossin tal, en el mateix moment que es demanen o pel que li toca a cadascú, pels danys que té, no?, i que fos immediat, però malauradament per les experiències que sabem d'altres llocs que ha passat no és així.
El Consell de Ministres ha acordat declarar zona catastròfica totes les àrees afectades pels incendis d'este estiu, que han afectat més de 400.000 hectàrees a tot l'estat.
Els valles afectats per l'incendi del juliol consideren essencial l'agilitat en l'arribada dels ajuts per tal de garantir que els agricultors i ramaders afectats puguin mantenir la seva activitat.
Des de Paüls, l'alcalde Enric Adell valora positivament la declaració de zona catastròfica, però es mostra molt escèptic sobre quan començaran a arribar els ajuts.
Jo he dit que si cobren el 2026 me donaria per satisfet, perquè vist els precedents que hem tingut en inundacions o en altres desgràcies meteorològiques, no sóc gaire optimista al respecte. Per això, de moment, vull veure si la cosa canvia, però és un dels principals problemes que té l'administració després d'una emergència d'esta. Tots són bones paraules, però quan s'acaben materialitzant els fets poden tardar tranquil·lament un any i mig, dos anys, i això per la part privada és un autèntic desastre.
A la Segarra, l'alcalde de Torrefeta i Florejacs, Josep Maria Castella, destaca que no s'ha informat oficialment encara als ajuntaments i dubta de com s'haurà de tramitar la petició d'ajut.
La veritat és que ara no sabem com serà això, no sabem si serà ràpid, de quina manera es gestionarà, com a ajuntament no hem rebut cap notícia, i a veure quin benefici en podrem treure. Ens imaginem que els propietaris que han fet la declaració dels béns que van perdre durant l'incendi, a veure com s'haurà de tramitar, si ho hauran de tramitar ells, quina manera, com s'haurà de gestionar això.
L'objectiu en aquestes zones és evitar el despoblament rural i fomentar una millor gestió forestal contra futurs incendis.
I també Vilafranca del Penedès es podrà beneficiar dels ajuts previstos en la declaració de zones afectades per una emergència de protecció civil. En aquest cas serà per la dana del 12 de juliol. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez.
L'Ajuntament ja va sol·licitar ajuts acollint-se a la legislació vigent de l'any 2005 pel que fa a les zones declarades catastròfiques en les setmanes posteriors a la dana del 12 de juliol, que va provocar greus danys a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i a la zona esportiva, sobretot al complex aquàtic. Ara, amb l'aprovació de la nova declaració per part del Consell de Ministres de zones afectades per una emergència de protecció civil, s'obre una via nova d'ajuts que aporta certa tranquil·litat a l'Ajuntament. Francisco Romero és l'alcalde de Vilafranca.
El fet de que el Consell de Ministres decideixi assegurar que podem arribar al 50% de cofinançament amb uns ritmes ràpids, això és essencial per nosaltres, sobretot perquè podem entendre que l'Ajuntament té la iniciativa i no ens hem aturat en tot el que és fer el projecte, la licitació per emergència, per aconseguir la normalitat el més ràpid possible, però és veritat que sempre hi havia la incertesa i el risc si podíem tenir el 100%.
Encara que les xifres no són definitives, només per recuperar la zona esportiva es calcula que calen més de 3 milions d'euros.
Mentrestant, continuen actius 14 incendis al nord-oest de la península. Protecció Civil confia en les condicions meteorològiques favorables, però de cara a les properes hores, per tal de poder controlar els focs. De moment, hi ha 50 persones detingudes en tota aquesta onada d'incendis forestals. Esther Minguell, bon dia.
Bon dia. Castella i Lleó preocupa especialment el de Porto, on al front de Zamora l'evolució és desfavorable. El foc de Garanyo millora i està en fase de perimetració. I el d'Iguenya, tot i la complicada orografia, també ralentitza i no amenaça la població. Dels focs de Galícia, destaca el d'Algú, que ha patit algunes reactivacions que podrien afectar localitats properes. I a Astúries, l'incendi de Deganya evoluciona favorablement. Com ha explicat la directora general de Protecció Civil, Virginia Barcones, les esperances estan posades en el temps.
Tenemos una ventana de oportunidad meteorológica en el día de hoy, en el día de mañana. Por lo tanto, a todos los equipos de extinción, a todos los que llevan día tras día enfrentándose a las llamas, tenemos una nueva oportunidad para podernos hacer con el control de todos estos incendios.
De moment hi ha 50 persones detingudes i 135 investigades per l'onada d'incendis forestals. Els Reis Felip VI i Letícia s'han desplaçat avui a les zones afectades de la província de Zamora, Castella i Lleó, per conèixer els danys i les necessitats dels veïns.
Pel que fa al conflicte polític que han generat aquests focs, la compareixença ahir de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Senat, no ha agradat al Partit Popular. Robles va acusar el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler-se fer una foto a costa de l'exèrcit. L'oposició respon que d'aquesta manera es demostra que no hi ha cap voluntat de posar en marxa el pacte d'estat contra l'emergència climàtica anunciat pel president Pedro Sánchez la setmana passada. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha reiterat les crítiques a Pedro Sánchez per la seva actuació durant els incendis. Segons Tellado, l'executiu es va posar de perfil en els pitjors incendis en 30 anys i Sánchez no va visitar les zones afectades fins que no va veure que ho feia Feijóo. Tellado tampoc no es creu la mà estesa del cap del govern.
Ayer descubrimos ya cuál era la respuesta del gobierno a esa oferta del pacto de Estado que nos han hecho sobre el cambio climático. La respuesta parece que era insultar. Que la ministra, que presuntamente es la más educada del gobierno, insultase al primer partido de la oposición. Esa es la voluntad de pacto de Estado que tiene el Partido Socialista y el Gobierno de España.
El secretari general del Partit Popular ha fet una crida a donar suport al que ha qualificat com a tsunami democràtic que, al seu parer, desallotjarà Pedro Sánchez de la Moncloa.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Pas endavant per acabar amb la vaga indefinida dels socorristes de Barcelona. Aquest vespre, el comitè d'empresa presentarà en assemblea la darrera proposta que els ha fet arribar a l'Ajuntament.
Una proposta que es va començar a gestar en la reunió maratoniana de més de 7 hores que van mantenir totes dues parts ahir i que el consistori havia d'acabar d'ajustar. Tot i que des del comitè d'empresa eviten parlar de preacord, sí que hi ha hagut un acostament de posicions. El seu president, Jeremías Marchese, ha explicat a BTV com avancen les negociacions.
Evidentemente, luego de cuatro reuniones que no han llegado a ningún puerto, no sabemos qué esperar, porque de momento nosotros hemos bajado nuestra propuesta en dos ocasiones, pero del otro lado solamente han subido porcentaje muy mínimo.
En el cas que els treballadors votin a favor de la proposta que es presenti, el comitè d'empresa desconvocarà la vaga indefinida que avui arriba al 27è dia consecutiu.
Encara un altre conflicte laboral obert. Comissions Obreres denuncia una gestió irresponsable i negligent a l'empresa pública Nora S.A., que s'encarrega de la gestió de residus a la Selva. Assenyalen la falta de personal i de maquinària com a principals dèficits del servei. Televisió de Girona, Pau Ganiguer.
Segons el sindicat, l'empresa es nega a negociar amb la representació dels treballadors, tot i les irregularitats que han sortit a la llum en els darrers mesos. Els representants de Comissions Obreres alerten que la manca de personal i de mitjans està provocant una sobrecàrrega de feina i posant en risc la seguretat i la salut de la plantilla. També critiquen que, en comptes de reforçar els serveis amb més operaris, s'hagi optat per subcontractar empreses privades, un fet que consideren especialment greu tractant-se d'una companyia de capital públic. Amb tot això, la negociació col·lectiva porta bloquejada des de fa anys amb convenis caducats tant a Blanes com al conjunt de la comarca de la Selva. El sindicat exigeix responsabilitats i demana a les administracions que intervinguin per garantir un servei públic de qualitat i unes condicions dignes. I no descarta noves mobilitzacions si l'empresa no canvia la seva postura.
Us afegim a aquesta hora una informació de servei i protecció civil activat en fase de prealerta al pla Ferrocat perquè hi ha un tren de passatgers avariat en un tram de via única entre Riba-roja d'Ebre i Faió. S'ha interromput, per tant, la circulació de la línia R15. Els mercats barcelonins de Sants i Sant Antoni estrenen plaques fotovoltaiques per millorar la seva eficiència energètica. Ja són 17 els mercats que en disposen a tota la capital catalana. A Sants, la instal·lació d'aquestes plaques permetrà cobrir fins al 28% de la demanda energètica del mercat. Ens ho explica Josep Cullell.
L'objectiu és arribar a 31 mercats per poder cobrir el 27% de la demanda d'energia global que generen. La instal·lació presentada avui al mercat de Sants permet que l'energia generada pugui ser injectada a la xarxa elèctrica del mercat o també a la xarxa de distribució. En aquest cas, però, es preveu que prop del 91% de l'energia total produïda es consumeixi al mercat mateix, permetent cobrir el 28% del consum elèctric anual de l'equipament. Així ho explicava la tinenta d'alcaldia, Raquel Gil.
La idea és que en 5 anys es puguin generar 6 vegades més d'energia fotovoltaica de la que estàvem generant l'any passat, i això comporta un estalvi de CO2 d'uns 624.360 quilowatts, equivalent a un estalvi de 222 tones de CO2 anuals, passant a un estalvi de 1.420 tones de CO2 anuals. Per tant, creiem que és una bona pràctica que ens ajuda a posar en valor el mercat.
El consistori, d'altra banda, preveu seguir ampliant aquestes actuacions en diferents mercats com el de Montserrat, el d'Horta o el de l'Estrella.
Encara més iniciatives en eficiència energètica, l'Ajuntament de Tarragona renovarà l'enllumenat públic amb prop d'un miler de llums LED. Per segon any consecutiu compten amb 1.200.000 euros per part de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia. L'actuació suposarà una reducció del consum energètic a la capital tarragonina. Tarragona Ràdio, Michel Pijuan.
El nou sistema comportarà la millora de la seguretat dels ciutadans, la reducció de la contaminació lumínica del municipi i la reducció de les despeses associades als consums de l'enllumenat. El conseller de Transició Energètica, Guillermo García, ha explicat que amb l'ajuda de l'IDAE permetrà continuar treballant per millorar la il·luminació, la seguretat i l'eficiència energètica de la ciutat.
Podem seguir treballant per millorar amb escreix la il·luminació, la seguretat i l'estalvi arreu de la ciutat. Doncs aquestes ajudes ens han fet una bona empenta gràcies a moltes altres que hem rebut anteriorment, no? Com el PAM de la Diputació, però en aquest cas ens ajuda a fer aquests projectes, no? De 1,2 milions tant el 2024 com el 2020.
El projecte incorporarà un sistema de telegestió avançat amb funcionalitats específiques dirigides a facilitar la seva gestió.
Veïns de Vilada, al Berguedà, amenacen de dur als tribunals els retards en la construcció de la depuradora del poble. Fa més de 25 anys que el projecte arrossega endarreriments, l'últim pel venciment del conveni entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha deixat el projecte a mig redactar. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
Veïns de Vilada han esclatat pels més de 25 anys d'endarreriments que arrossega la construcció de la depuradora. Amenacen endur les administracions implicades als tribunals per delicte ambiental. El darrer endarreriment ha estat motivat per l'extinció enguany del conveni entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència Catalana de l'Aigua. Tot plegat perquè les al·legacions del propietari de la finca on s'ha de construir l'equipament, en una zona propera a l'antiga fàbrica Alditex a Vilada, van obligar a replantejar el projecte l'any 2023. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
Van haver-hi diverses al·legacions que van demostrar que aquest no era potser l'espai idoni. Es va reformular el projecte en una nova ubicació que en principi és la que no té consens, i ara aquest projecte executiu està redactat pendent d'aquesta validació que comentàvem en aquest nou espai.
Massana es confia en poder signar el nou conveni amb l'ACA aquest 2025 perquè el projecte pugui sortir a licitació l'any 2026 i s'executi el 2027.
Notícies en xarxa.
La Diputació de Barcelona iniciarà un estudi al municipi usonenc de Tona per determinar quants locals buits hi ha i quins són els possibles usos que poden tenir. L'objectiu és reconvertir-los en habitatges o bé facilitar l'accés a emprenedors que vulguin obrir el seu negoci en aquest municipi. El 9FM, Guillem Sánchez.
Una quarantena de locals dels carrers Barcelona i Major de Tona estan buits. Aquesta és una realitat que s'estén també en altres municipis, però en aquest cas l'Ajuntament ha decidit intentar posar-hi remei. Per fer-ho, la Diputació li ha concedit una subvenció per estudiar les plantes baixes d'aquests carrers i analitzar els possibles usos que poden tenir. Principalment, la voluntat és que puguin servir per a fer-hi habitatges.
Tot i que el que més s'ha parlat és d'habitatge, que és el que interessa, però s'ha d'estudiar bé per això que dic, perquè hi ha el tema d'aparcaments, hi ha el tema de la configuració dels edificis que permetin ubicar-hi els habitatges, i hi ha el tema dels estàndards urbanístics que hem de complir.
Paral·lelament, el consistori no vol oblidar el teixit comercial del municipi, facilitant-ne el creixement i l'arrelament. En definitiva, l'objectiu és que els baixos generin rendiment als propietaris, mantenint un centre urbà actiu.
Mentrestant, els cellers del Baix Empordà han començat dies de feina intensa perquè ja és època de barema. La calor de l'estiu, de fet, ha fet avançar les dates de la recollida. A més, la pluja d'aquest any ha permès al raïm guanyar mida. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
Entre 90.000 i 100.000 quilos de raïm. Aquesta és la previsió que fa el celler Clos de Gon per a la barema d'aquest any. Ja han recollit el raïm blanc i ara tocarà fer-ho amb el negre. Com ha estat un any més plujós, pensaven que podrien esperar més temps, però les altes temperatures d'aquest estiu han canviat els plans. Ho indica l'enòleg del celler Clos de Gon de Calonja, Miguel Coronado.
Creíamos que se retrasaría una semanita o dos la vendimia y, sin embargo, con los últimos golpes de calor del mes de agosto se ha adelantado y hemos empezado pues la fecha más temprana en la historia de la bodega.
La mida del raïm és més gran que la de l'any passat per l'augment de les pluges. Venien d'anys molt secs, que feia que el producte fos més petit del que és habitual. Després d'aquesta barema, haurem d'esperar fins l'any vinent per gaudir dels vins blancs i, en el cas dels negres, es podran tastar el 2027.
I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Les hipoteques sobre els habitatges es disparen un 32% al mes de juny i registren el millor juny dels últims 15 anys.
En el primer semestre, el total supera els 42.000 préstecs, gairebé un 24% més que l'any passat. Pel que fa al capital prestat, durant el mes de juny va pujar fins als 1.300 milions d'euros, un 45% anual més. A tot l'estat, l'assignatura d'hipoteques també s'ha enfilat al juny, prop d'un 32%.
Mor a l'hospital un home apunyalat a Agramunt, a l'Urgell, el mes de maig.
Una discussió al carrer per una cigarreta va acabar amb l'apunyalament de la víctima per part d'un home de 48 anys que va ser detingut al lloc dels fets. L'agressor va ingressar a presó, acusat de lesions, mentre que la víctima, de 33 anys, va ingressar primer a l'hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, i després a un centre hospitalari de Barcelona, on ha mort gairebé 3 mesos després de l'agressió. Ara, el presumpte autor dels fets està acusat d'homicidi.
És moment per la cultura. Una nova fase de restauració ha permès dur a terme la rehabilitació de les pintures renaixentistes que decoren la nau romànica a l'ermita de Tiurana, dedicada a la Mare de Déu de Solers. Les pintures van ser descobertes de forma casual l'any 2011, en fer-se obres a l'altar major. Crònica de Lleida Televisió, Ari Sánchez.
La nova fase de restauració i recuperació de les pintures barroques de l'ermita de Solers ha donat els seus fruits. El pas dels anys i la falta de manteniment les havien malmès. De fet, aquestes pintures van ser descobertes de forma casual l'any 2011, quan tècnics del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya analitzaven el mural de l'altar per desxifrar-ne el contingut i consolidar aquest patrimoni. Això ho explica Àngel Villarte, alcalde de Tiurana.
Creiem que hi havia una porta que agafava tota l'amplada, doncs només n'agafava una part. I llavors vam veure, doncs, que aquesta part hi havia tot un esbós, havien començat a pintar, no estan acabades del tot, però són una mica més de cultura d'art que tenim aquí a l'ermita. Aquí, sí, per ser una ermita que era secundària, no era la principal del poble, doncs és de les ermites o de les esglésies més pintades que hi ha a nivell de Catalunya.
I és que aquesta ermita té la peculiaritat d'unir pintura renaixentista amb barroca i contemporània. Però a banda de l'alt valor patrimonial, també és un segell d'identitat per a aquest petit nucli de la Noguera.
I l'Escolania de Montserrat ha presentat aquest matí el nou director musical del cor, Pau Jorquera, que fins ara n'era el subdirector. Aquest nou curs, els escolans faran més de 400 concerts.
El curs arrencarà el 4 de setembre amb una quarantena d'escolans, 7 dels quals s'incorporen aquest any. El nou director, Pau Jorquera, ha dit que entoma aquest repte amb molt respecte i que és una gran responsabilitat. Els escolans cantaran aquest nou curs un total de 434 vegades en els serveis litúrgics del santuari i oferiran 13 concerts fora de l'abadia, alguns dels quals a l'estranger, en jocs com Brussel·les, Roma i Hongria.
I és moment per als esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard. El Barça ja pensa en el Johan Cruyff per començar la Lliga com a local.
Així és, Marta, bon dia. Emissaris de la Lliga han visitat aquest matí la instal·lació i és que el club estudia el Johan com a alternativa al Camp Nou si aquest no rep els permisos a temps per la disputa del primer partit com a local que ha de jugar el conjunt blaugrana, que és el Barça-València del 14 de setembre. De fet, dilluns de la setmana vinent, l'Ajuntament de Barcelona, el Barça, es reuniran al més alt nivell per decidir si l'equip blaugrana podrà o no jugar aquell partit el primer de temporada com a local al Camp Nou, una reunió en què també hi seran presents els bombers i la Guàrdia Urbana. Continuem parlant de futbol i és que el Girona segueix presentant jugadors. De fet, el darrer és Àlex Moreno, que ha estat presentat aquest matí des de Girona FM, informant Saïd Esbai.
El Girona ha presentat al lateral esquerre Àlex Moreno, procedent de l'Aston Villa. El futbolista de Sant Sadurní d'Anoia ha signat per dues temporades fins a l'any 2027. Format al Vilafranca i també al planter del Barça, l'any 2023 va fer el salt cap a la Premier amb l'Aston Villa i aquest darrer any ha jugat cedit al Nottingham Forest. De fet, Moreno ja ha debutat amb la samarreta del Girona en la derrota per 5-0 davant el Villarreal a la Ceràmica. Una derrota que ha marcat la seva presentació.
Com va estadio i també al míster. Els que siguem aquí hem de tirar això endavant, els que no, pues, pas al costat, però bueno, els que siguem aquí. Vestim una camiseta, era de Girona, que hi ha molts aficionats darrere i, vulguis o no, ho hem de donar tot.
Amb 32 anys arriba Montilivi, un lateral ràpid, tècnic i amb gran capacitat ofensiva, però també segur a darrere. Una incorporació que, després de les dues derrotes inicials del Girona, és una molt bona notícia en aquesta recta final del mercat de fitxatges.
Baixem unes categories, però seguim parlant de futbol, i és que el 20 d'agost del 2025 passarà la història del Vilassar de Mar. Fa tot just una setmana el club va saber que seguiria un any més a Tercera Federació i alhora s'oficialitzava la seva afiliació com a tercer equip de l'Espanyol. Des de Mataró Ràdio informa Héctor Marc.
No hi ha cap club al territori català que hagi tingut un estiu tan mogut com el de la Unió Esportiva Vilassar de Mar. Salvació als despatxos, filiació amb el Reial Club Deportiu Espanyol i una plantilla completament nova. Molts canvis en poc temps, però molt beneficiosos per l'entitat, segons expressa el president del club mariner.
Jo crec que és una cosa profitosa, que el club s'hauria de beneficiar amb tot el que sigui, amb un equip que està a primera divisió i una entitat tan forta com pot ser l'Espanyol, i tot això ho hauríem d'aprofitar-ho.
La Unió Esportiva Vilassar de Mar passa a ser el segon filial periquito a Tercera Federació, després d'unes negociacions molt fluides. I on és innegable la influència de Dani Sánchez Llibre, qui té una forta vinculació amb les dues entitats. L'acord entre clubs es fa oficial el 20 d'agost, el mateix dia en què el Vilassar li comuniquen que ha salvat la categoria als despatxos.
I en bàsquet, el Hajopos Lleida tanca la plantilla amb la incorporació d'un jugador, un pivot de fet hongarès. Es tracta de Georgi Goloman, que arriba procedent de San Pablo de Burgos, amb qui va assolir l'ascens a la Lliga ACB. I en hoquei sobre patins, el Barça fitxa a Nico Ojeda del Pons Lleida, però el deixa cedit una temporada. Els dos clubs han arribat a un acord pel traspàs del jugador argentí, que signa pel Barça fins al 30 de juny del 2029, però en l'acord es contempla que el jugador continuarà aquesta temporada a Lleida. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
9 de cada 10.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Queda t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la Llei de la Dependència. Visita queda.es i truca'ns sense compromís. A Queda. Cuidar-se s'escriu amb Q.
Viu el 30è aniversari de PortAventura World amb les atraccions més icòniques, grans novetats i FiestAventura. Un nou show amb 300 drons que il·luminen el cel, el ritme de la música i la pirotècnia en una experiència inoblidable. PortAventura World, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulten les condicions al nostre web.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Solid.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.